Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Lloret de Mar serà la seu demà dijous d'una mobilització d'àmbit estatal en defensa de les pensions. La trobada que la vila l'organitzen iniciatives Esquerra Unida i Podem comença a les 12 del migdia a la plaça Pere Torrent. Fa uns dies ja es va fer una altra protesta arreu en què sindicats i la plataforma de la gent gran de Catalunya van criticar l'increment del 0,25% de les pensions aquest 2018. L'augment el qualifiquen d'injust i aberrant, i també de burla, tenint en compte que l'IPC va tancar l'any amb una puja de l'1,4%. La revalorització de les pensions públiques s'aplicava a tot l'Estat fins al 2013. Des d'aleshores només es pugen un 0,25 cada any, que es considera del tot insuficient. Parlarem a un quart de nou del matí amb Xavier Rodríguez Pacios, portaveu del grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida aquí, a Lloret de Mar. Bon dia i bona hora a tothom. Avui ja dimecres, 21 de febrer. Parlarem d'aquest tema, però també d'altres que ens presenta avui l'Eduard Lanzas. Eduard, molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria. Bon dia a tothom. Doncs l'Ajuntament dels Infants ha decidit treballar en la millora de les zones verdes que hi ha a Lloret per dotar-la de més arbrat i espais de pícnic. Ho van consensuar els 14 regidors de 10 i 11 anys el passat dilluns amb l'alcalde d'Olsat i tècnics d'ensenyament. Durant el programa escoltarem tots els portaveus i parlarem també de les visites dels alumnes de tercer de primària de l'escola Pompeu Fabra. A la segona part sabrem també quatre noms, els de les Noves Obreres de Santa Cristina. Ho avançarà l'obrer major Arsani Frigola, amb qui parlarem de l'aplec dels perdons d'aquest cap de setmana. Tot seguit ho farem amb en Miquel Joan Comartí per detallar la caminada i la rossada popular del Xinoxano. I acabarem parlant de diàleg interreligiós. Aquest dijous es presenta el calendari del 2018 que recull totes les festivitats religioses que es practiquen a Lloret i a més s'ofereix una xerrada sobre el teòleg Raimon Panikkar. Entrevistarem el seu ponent i comissari de l'any Panikkar, Ignasi Moreta.
D'altra banda, des de la funerària Sant Romà ens comuniquen la defunció de Joana Felip i Llauja, a l'edat de 94 anys. L'enterrament és avui a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Romà. I fet aquest apunt, desitjar-vos molt bon dia de part de Rosa Giral, Josep Altafulla, Marc Diva, Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí. En directe al Bon Dia, Bona Hora des d'ara i fins les 9 del matí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres, i també en directe amb Miquel Bernis, ens fa arribar tota la informació del temps cada dia a aquesta hora. Miquel, què ens expliques avui? Bon dia.
Bon dia, Maria. Estem a les portes d'una entrada d'aire fred que farà que l'ambient de ple hivern torni de cara a aquesta segona part de la setmana. Avui serà un dia, de fet, bastant ventós, amb vent agregalat que arribarà fins a cops de 40-50 km per hora fins i tot al sud de la Costa Brava, i això ja, de per si, augmentarà clarament la sensació de fred, però a més, darrere seu anirà entrant aire fred que farà que les temperatures d'aquesta pròxima nit ja baixin sota zero en molts sectors de la selva i que es tornin a apropar als 0 graus fins i tot a la mateixa línia de la costa. Unes glaçades i un ambient de ple hivern de matinada i a primeres hores que es repetiran encara durant l'inici del cap de setmana, encara dues o tres nits més, però al migdia, en canvi, el sol farà que l'ambient sigui bastant més suportable. Màximes però curtes, de 10, 11, 12 graus a tot estirar. El termòmetre pujarà, en tot cas, de cara al final del cap de setmana, quan esperem un ambient una mica més suau, i tots aquests dies han de ser bastant predominats pel sol. Esperem avui encara alguns intervals de núvols, però de cara al cap de setmana el sol s'imposarà molt més que no pas als núvols. Què passarà la setmana que ve? Encara una incògnita. Una entrada de fred siberià sembla ja bastant clara a bona part d'Europa, amb temperatures que han de baixar fins als 10 sota zero, per exemple, en ciutats com Berlín o Praga, i està per veure com ens afectarà això a Catalunya. Encara la incertesa és gran, hi ha alguns models que pinten realment les temperatures més baixes d'aquest hivern de cara a la setmana que ve, d'altres, però, pinten un escenari amb un ambient ja de cara cap a la primavera. Per tant, caldrà esperar una mica per poder entreveure amb més claretat què acabarà passant la setmana vinent.
Doncs ho sabrem quan s'acosti més els dies. En tot cas, per ara, moltes gràcies, Miquel. I afegir que ara aquí a Lloret tenim 9 graus de temperatura i 70% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 5 minuts, mirem què diuen els diaris en aquest dimecres 21 de febrer i comencem fixant-nos en el punt on hi llegim investidura a la vista. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana afronten la recta final de la negociació que podria passar per un paper rellevant de Puigdemont a Brussel·les i un nou president a Catalunya. També es fa ressò al punt que Anna Gabriel obre un nou front internacional a Suïssa. De fet, també ho llegim a la portada del diari de Girona, que explica que Gabriel opta per no anar a declarar al Suprem i estudia demanar asil polític a Suïssa. D'altra banda, també en el diari de Girona s'hi diu que Artur Mas va advertir de conseqüències si no es pactava l'1 d'octubre. La mesa del Parlament, per la seva banda, ajorna la modificació del canvi per una investidura a distància. Tant el diari de Girona com el Punt Avui llegim que el Tribunal Constitucional anul·la el sistema que obliga la Generalitat a finançar l'educació només en castellà, diu el diari de Girona, mentre que el Punt destaca que el Constitucional suprimeix les beques verd, resol que les ajudes per escolaritzar en castellà envaeixen competències catalanes. També en el punt, la Clínica Girona sobrepassa. Ha començat l'enderroc de les naus buides on es farà el nou centre. Hi ha una imatge amb una de les màquines que van tirar a terra ahir, l'antiga nau de Comidó, a la zona on es farà el nou centre sanitari. També llegim aquesta notícia a la portada del diari de Girona. I un altre titular que comparteixen els dos rotatius és el valuós empat del Barça a un gol. Messi neutralitza el gol inicial del Chelsea en un discret partit del Barça. Messi trenca la muralla anglesa per rescatar un discret Barça a Stamford Bridge, diuen aquests dos diaris. Finalment, al punt, hi llegim tres detinguts pels atemptats del 17 d'agost, arrestats a França per la seva relació amb Driss Oukabir, que és a la presó. Mentre que el diari de Girona, el titular o un dels titulars més destacats amb una imatge força impactant és per un xoc frontal a l'N2 que deixa dos ferits greus. L'accident va tenir lloc al tram en obres de Sils i va provocar retencions de 4 quilòmetres en els dos sentits. A la imatge s'hi veu un gran nombre d'agents i personal d'emergències que van treballar en el succés. I en el diari de Girona també les exportacions gironines van créixer un 10% el 2017 i trenquen tots els registres.
Pel que fa a altres diaris com per exemple El País, podem llegir que el secessionisme s'arreplega davant l'acció de la justícia. El periòdico per la seva banda diu el jutge ordena detenir Anna Gabriel a Suïssa. La Razón, Puigdemont demana a Jordi Sánchez de president i a Turull com a recanvi. Diari Ara, el Constitucional tomba el xef verd pel castellà. ABC per la seva part, Anna Gabriel frustra l'exili suís de Puigdemont. El Mundo, el Tribunal Constitucional tomba el pagat de la llei verd per escolaritzar en espanyol. I finalment, La Vanguardia, el Tribunal Constitucional posa límit al govern del Partit Popular sobre la immersió en català.
Sobre el tema de l'Anna Gabriel, dic que el govern suís ha dit a priori que no tramitaria l'extradició, tot i que diu que si hi ha una sol·licitud formal per part d'Espanya s'haurà d'analitzar amb precisió. També referent a tot el tema de Catalunya, un guàrdia civil nega a la jutge que els manifestants de l'1 d'octubre fossin violents. Contradiu d'aquesta manera l'atestat de la mateixa guàrdia civil. D'altra banda, el raper Valtònic anirà a la presó 3 anys i mig per injúries a la corona. I venim cap aquí, cap a Blanes, perquè s'inicien les obres per obrir un accés inèdit al camí de ronda a la zona de Calabona. L'altre tram, que uneix Blanes amb Lloret, s'havia d'enllestir abans de Nadal, però continua tancat per una esllavissada que requerirà una actuació d'urgència. Tot i així, el consistori blanenc diu que ho acabarà, o té previst acabar-ho abans de l'estiu. En àmbit internacional, UNICEF ja no té paraules pels nens morts a Síria i ha difós un comunicat en blanc. Amb aquesta notícia ens situem a les 8 i 8.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
A Mi Electro de Gisa Lloret estem de rebaixes, però no qualsevol rebaixes, sinó les rebaixes en electrodomèstics d'alta eficiència energètica per estalviar llum. Rentadores de qualificació A3+, Smart TV, neveres Combi, forns, vitroceràmiques i plaques d'inducció i també telefonia mòbil. Són les rebaixes. Les rebaixes de Mi Electro de Gisa Lloret sense competència. A més, si vols, pots finançar les teves compres en 20 mesos sense interessos i sense entrades. A Mi Electro de Gisa a Lloret, al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la biblioteca.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanas 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus tintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-3661-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza. Se necesita técnico informático para incorporación inmediata. Contactar por email a info@tallerinformatico.com o al 972-36-61-27.
I aquí té un cotxe o dos. I aquí té un cotxe i una moto. O cotxe, moto i bici. O cotxe i bici. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC vindrem a ajudar-te sigui quin sigui el vehicle que condueixis. I si la contractes ara, tindràs un 30% de descompte. No ho dubtis. Si necessites una assegurança d'auto, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
El pròxim missatge és una oferta de treball.
L'empresa Piscina Sorpí de Lloret busca dues persones. Un lampista amb experiència i una persona per al manteniment i neteja de piscines. Les persones interessades cal que truquin a Piscina Sorpí. Telèfon 972 37 33 25.
El próximo domingo 25 de febrero, no te pierdas la gran fiesta del Día de Andalucía. A la 1:30 del mediodía, misa rociera con el coro Bahía de Blanes en la iglesia de San Rumá.
¡Viva Andalucía!
Y a partir de las 2:30, comida del Día de Andalucía en el Evenia Olympic Resort. Continuaremos la celebración con los actos oficiales y las actuaciones de las escuelas de baile y el espectáculo flamenco de Daniel Candelas.
¡Viva mi Andalucía!
Y por la tarde, hasta que el cuerpo aguante, música, baile y muchas sorpresas. El 25 de febrero no te pierdas la gran fiesta del Día de Andalucía de Lloret de Mar. Precios socios 19 euros, no socios 24 euros. Información y reservas en el Bar Granada o en el teléfono 972 36 35 15. Fiesta del Día de Andalucía. ¿Te la vas a perder?
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
El Teatre de Lloret busca actors i actrius per la representació de la sarsuela La Bella Dolores, una estampa vuitcentista de la Marina Mercant de Lloret de Mar.
La negrito en cubita cuando cantan un danzón.
Esta es la manera de Bella Dolores que va.
La Bella Dolores. Els càstings es faran al Teatre de Lloret els dies 20, 21, 22 i 23 de febrer. Els interessats en participar-hi poden enviar un mail al correu labelladolores@lloret.cat.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
quart de nou del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Nosaltres ens hi posem i comencem explicant-vos que ja s'ha constituït l'Ajuntament dels Infants. Millora les zones verdes amb més arbrat, creant zones de pícnic i dotant-les de més extensió arreu de Lloret de Mar és el projecte que treballarà l'Ajuntament dels Infants en els propers mesos.
Així ho han decidit els 14 alumnes que representen un total de 350 escolars de les classes de 5è de primària. Juntament amb l'alcalde d'Olsat, aquest dilluns han dut a terme la sessió de constitució. Escoltem els regidors de 10 i 11 anys de l'11a edició de l'Ajuntament dels Infants. Comencem amb Cristian Rodríguez García, de 5è A, de l'escola Esteve Carles.
Molt bona idea, perquè que vivim a Lloret, no? Nens i persones, que puguem escollir també coses pel nostre poble, millores, és molt bona idea.
Hola, em dic Roser González Alcover, soc de l'escola Àngels Alemany i Boris i soc de 5è C. Molta felicitat per poder representar la meva classe. Que és molt bona idea que els nens puguin dir el que pensen per millorar Lloret.
Em dic Martina Calero Nicolás, vinc de l'Àngels Alemany i Boris i vaig a 5è B. Molta alegria perquè puc representar la meva classe com tots els que s'han presentat i molt xulo perquè tots els nens de les escoles poden dir opinions sobre millorar Lloret.
Hola, em dic Sarai, soc de l'escola Àngels Alemany i Boris i represento la classe de 5è A. Amb molta emoció perquè puc expressar les meves idees i dir el que vull que es faci a Lloret.
Hola, em dic Sarai Pretalcina i vaig a l'escola Esteve Carles i vaig a la classe de 5è B. M'ha agradat molt perquè puc expressar les idees que jo vull que millorem Lloret.
Hola, em dic Ana Blasco, vinc de l'escola Pere Torrent i represento la classe de 5è B. Està molt bé perquè et reuneixes amb la classe, decidiu, vens aquí, ho representes, està molt bé.
Em dic Clàudia Pérez i represento a l'escola Pere Torrent, la classe de 5è A. Divertit perquè els nens també podem estar a l'Ajuntament i opinar.
Jo em dic Eira Guic, represento a l'Institut Escola la classe de 5è B. Molt xulo perquè els nens tenim l'oportunitat de dir les nostres opinions. És molta responsabilitat i m'agrada molt a mi.
Em dic David Teixeira, vaig a la classe de 5è A i represento a l'Institut Escola de Lloret. Pues crec que és bona idea perquè els nens de Lloret també poden prendre decisions com la gent gran.
Em dic Nicole Michelot, soc de l'escola Pompeu Fabra i vinc de 5è A. Pues a mi és una experiència nova i a mi m'agrada molt això. El fet de que nosaltres puguem fer el que fa la gent gran, pues em fa sentir molt orgullosa de mi mateixa i...
Dic Nil Temprano Dorca, vinc de l'escola Pompeu Fabra i represento la classe de 5è B. És una oportunitat única en el que els nens poden decidir noves activitats per Lloret.
Hola, em dic Ala, soc de l'escola Pompeu Fabra i representaré els meus companys de 5è C. Una idea molt bona i està molt bé que els nens puguem dir el nostre punt de vista del que li passa i li falta a Lloret de Mar.
Hola, em dic Mont Carbó per Ramon i vinc del Col·legi Immacolà de Concepció de 5è A. Una oportunitat única i a la vegada divertida perquè et relaciones amb nens d'altres col·legis i no sempre et centres en la teva classe i de l'altra.
Em dic Lara Ortega Martínez i vinc de l'escola Immaculada Concepció i represento la classe de 5è B. Una opció molt divertida i una oportunitat que només es pot fer en aquest curs i és molt divertit perquè et pots relacionar amb altres nens d'altres escoles.
La propera trobada serà a principis de març amb la voluntat de concretar aquest projecte de millora de les zones verdes que hi ha a Lloret.
La finalitat de l'Ajuntament dels Infants és que els nens treballin una proposta per al Lloret i que es concreti en un projecte amb cara i ulls que serà aprovat en un plenari. Per la seva part, el consistori es compromet a fer realitat la iniciativa dotant-la de pressupost corresponent.
En edicions anteriors, l'Ajuntament dels Infants ha permès crear itineraris segurs fins a les escoles. Ha dissenyat el parc infantil de la plaça dels Germans Maristes o bé ha creat campanyes com una de reciclatge o una de sensibilització en la recollida d'excrements de gos al carrer.
Si aquesta setmana ha començat a caminar l'11a edició de l'Ajuntament dels Infants, amb els representants de 5è de primària, de forma paral·lela es duen a terme les visites dels alumnes de 3è al consistori.
Entre febrer i mitjan març passaran per la Casa de la Vila fins a 365 alumnes. Tenen 8 i 9 anys i a l'aula treballen conceptes com municipi, ajuntament, alcalde, regidors o sala de plens.
Una feina que es complementa amb aquestes visites en què coneixen el funcionament intern del consistori. Asseguts a la sala d'actes, els atén l'alcalde o un dels regidors i responen les seves preguntes. Dilluns passat va ser el torn de la classe de tercer A de l'escola Pompeu Fabra, que van plantejar tot tipus de qüestions a Jaume Dolçat.
La veritat és que han sigut molt directes. Algun d'ells ha sigut molt punyent, ha preguntat coses molt ben intencionades, però clar, com sense filtres, com són els nens, i molt directes, molt divertides i molt espontànies. Per tant, sempre és un gaudi poder compartir una estona amb nens i poder escoltar les preguntes, explicar-los el funcionament de l'Ajuntament. És d'aquelles coses maques, doncs, que t'emportes i que et dona molta energia per passar tot el dia.
Escoltem ara la tutora del grup, Isabel Miranda.
Pels nens és la vida real i realment és el que faran, segurament necessitaran venir de grans. A més, és una activitat que hem treballat a l'escola i és la part pràctica. Hem parlat de l'alcalde, de qui és l'alcalde, on està situat l'Ajuntament, les reunions, les plenaris, els regidors, com funciona la democràcia, sobretot centrant-nos en Lloret.
Després de xerrar una estona amb l'alcalde, els alumnes van visitar l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, l'OIAC. Van aprendre a redactar i presentar una instància a la planta baixa de l'Ajuntament. Els alumnes de tercer A del Pompeu Fabra van demanar gronxadors, un llit elàstic i una tirolina pel seu pati.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, ara ja a les 8 i 21. Lloret de Mar serà la seu demà dijous d'una mobilització d'àmbit estatal en defensa de les pensions. La trobada que la vila l'organitza en Iniciativa Esquerra Unida i Podem comença a les 12 del migdia a la plaça de Pere Torrent.
Recordem que dies enrere ja es va fer una altra protesta arreu en què sindicats i la plataforma de la gent gran de Catalunya van criticar l'increment del 0,25% de les pensions aquest 2018.
L'augment el qualifiquen d'injust i aberrant i també de burla, tenint en compte que l'IPC va tancar l'any amb una pujada de l'1,4%. La revalorització de les pensions públiques s'aplicava a tot l'Estat fins al 2013. Des d'aleshores només es pugen un 0,25% cada any, que es considera del tot insuficient.
Afegim que a principis d'aquest mes de febrer Comissions Obreres i UGT han estat recollint firmes a diferents punts de Lloret per reclamar la revalorització de les pensions públiques.
Parlem ara de la mobilització de demà dijous a Lloret amb Xavier Rodríguez Pacios, portaveu del grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Com és que es fa aquesta mobilització d'àmbit estatal aquí a Lloret?
Home, perquè crec que Lloret de Mar té entitat com per poder fer aquesta mobilització, i també perquè a Lloret de Mar, doncs, la gent major de 65 anys que viu aquí a Lloret i que majoritàriament serà pensionista o és pensionista, doncs passa dels 5.000 a 5.000 persones. Per tant, hi ha una població que està afectada per aquestes pensions o aquesta pujada de misèria a les pensions. De totes maneres, les mobilitzacions es fan, doncs, la coordinadora estatal demanant la pujada de les pensions. Aquí no existeix aquesta coordinadora, i nosaltres el que sí que hem fet, en Iniciativa, com Esquerra Unida, com Podem, és agafar el testigo i intentar, doncs, mobilitzar a la gent pensionista i no pensionista, doncs, per reclamar algo que jo crec que és just, que les pensions es revaloritzen com fins al 2013, doncs, venia passant, que segon pujava l'IPC, doncs, pujaven les pensions. Tenint en compte que, per exemple, l'impacte econòmic a Lloret de Mar es calcula aproximadament, per la no pujada de la pensió en un any, de la revalorització d'aquestes pensions, és aproximadament de 500.000 d'euros. Aquest és l'impacte econòmic que s'ha calculat a Lloret de Mar. Si això sumem en els últims anys que no s'ha fet les pensions, doncs, que no s'ha fet una pujada de l'IPC de les pensions, doncs això ens pot donar una imatge clara de que estarem aproximadament en torn als 4 milions d'euros que ha perdut Lloret de Mar en aquests anys que no s'ha fet la revalorització de les pensions.
Clar, aquest increment del 0,25, ho deia vostè ara, no? És un increment de misèria.
És una tomadora de pelo. Jo crec que és una presa de pèl per part del govern central i per part d'aquella gent, doncs, que possiblement le recorci els pressupostos estatals aquest any i l'any passat. És una presa de pèl impressionant. Però no solament és... jo posaré una xifra. El Producte Interior Brut d'Espanya ha crescut l'any passat un 3%. És a dir, que jo crec que tenim prou capacitat com per pujar les pensions. Però el problema de fons és la carga ideològica. alguna gent, alguns partits polítics de la dreta, dos concretament, doncs estan fent sobre les pensions, que és que no són viables, i això és mentida. Que és que ha arribat un moment en què l'Estat, el govern, no pot garantir aquestes pensions, perquè estem aproximadament al 10% de despesa en pensions en relació al producte interior brut. Escolti, a França estem al 15%, no passa res. Però és que aquests mateixos economistes o partits que aboguen per això fa uns anys, quan estaven arribant al 8%, també dèiem el mateix. És a dir, que és una carrera ideològica de carregar-se les pensions públiques i carregar-se el futur de les pensions que pugui cobrar jo o que puguis cobrar tu, i sobretot d'aquests nens que parlaven abans i que l'alcalde tan ufonós deia que estava doncs molt content i que no les coses molt importants que els portava de la política local, doncs també és garantir les pensions a aquests nens que avui estan visitant o que aquests dies visiten l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Clar, és que precisament també volia comentar això, no?, que deia que aquí a Lloret hi ha molts pensionistes, però el dia de demà és un problema que acaba afectant a tothom.
Efectivament, i aquí ja és la carrera ideològica. Nosaltres estem, i la gent que convoquem aquesta concentració i els sindicats, estem per les pensions públiques. Té que ser l'Estat qui té que garantir aquestes pensions, perquè d'altra manera fiar a unes pensions privades, en primer lloc, la capacitat econòmica dels treballadors i les treballadores no està per fer plans de pensions privats. En segon lloc, tampoc garanteix una empresa privada de garantia que cobri la pensió, perquè ja fa anys va petar una empresa que es dedicava a això, va passar molt desapercebut, perquè en aquest país va petar aquesta empresa de plans de pensions privades. Clar, no, tampoc te garantís això. L'únic organisme que pot garantir això és el govern de l'Estat espanyol. I ja està, i aquí doncs tenim que treballar perquè, primer, garantir la revalorització de les pensions actuals, i segon, garantir les pensions de la gent futura que passi a la situació inactiva dins del mercat laboral. Per tant, nosaltres crec que és una reivindicació justa i necessària.
És una reivindicació que es farà demà, dèiem, a partir de les 12 del migdia a la plaça Pere Torrent, i què és el que hi ha previst?
Bueno, hi ha un manifest que es llegirà, que és un manifest que s'ha fet al conjunt de l'Estat espanyol, i jo el que confio és que la gent vagi, que la gent surti al carrer, no solament aquí, hablen també hi ha concentracions, a Girona, arreu de l'Estat espanyol hi ha concentracions, doncs que surtin i que almenys donen un toc d'atenció doncs al govern de la dreta que tenim a Espanya per dir-li, escolteu, per qui no anem bé, i que la lluita s'inicia en aquest moment. Dir també que la recollida de signatures doncs ha sigut un èxit, aproximadament per part dels sindicats, de Comissions i d'UGT, i per part nostra, que també van col·laborar, doncs a dir que aproximadament que hem recollit a Lloret de Mar unes 1.000 signatures sobre el tema aquest per demanar a la ministra Báñez doncs que faci una pujada, una revalorització de les pensions. Per tant, demà esperem que continuï l'èxit d'aquesta campanya que s'està fent a Lloret de Mar conjuntament amb els sindicats.
Clar, també aquest tema, no? La recollida de firmes, demà qui vingui a la mobilització podrà firmar.
Efectivament, tindrem fulles i podrà tothom signar el que encara no hagi signat, doncs que podrà signar perfectament, i animem a que hi ha diferents establiments doncs que tenen aquestes fulles, doncs que passin a signar per aquests establiments i que d'aquesta manera intenten fer una mica més de pressió.
Doncs Xavier Rodríguez Pacios, no sé si cal afegir algun apunt més al respecte, em sembla que ho hem comentat més o menys tot.
Doncs que esperen a tots a la plaça Pere Torrent demà a les 12 del migdia, i sobretot amb força i amb ganes de lluita, perquè jo crec que el tema, l'assumpte s'ho mereix, perquè no solament és el present, sinó que estem parlant del futur, del nostre futur i del futur d'aquests infants que van a l'Ajuntament aquests dies.
Doncs com a portaveu d'Iniciativa Esquerra Unida, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Bon dia, bona hora.
T'agradaria presentar aquella idea o projecte que tens al cap i que saps que servirà per millorar Lloret? Com, per exemple, condicionar els camins de ronda, crear una xarxa de carrils bici per tot el poble, potenciar els espais naturals del nostre entorn. Com a novetat d'aquest any, la teva proposta val per a tot el municipi. Recorda, del 17 de febrer al 18 de març podràs presentar la teva proposta a través del web lloret.cat/pressupostos participats o de l'app Lloret Smart. No t'ho pensis i participa als pressupostos participats de Lloret.
Senyals horaris que ens marquen que són 9:15. Sintonia del temps, en Miquel Bernis ja és a punt per donar-nos tots els detalls de la previsió meteorològica, com es presenta el dia i els propers dies. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Estem a les portes d'una entrada d'aire fred que farà que l'ambient de ple hivern torni de cara a aquesta segona part de la setmana. Avui serà un dia, de fet, bastant ventós, amb vent agregalat que arribarà fins a cops de 40-50 km per hora fins i tot al sud de la Costa Brava, i això ja de per si augmentarà clarament la sensació de fred, però a més darrere seu anirà entrant aire fred que farà que les temperatures aquesta pròxima nit ja baixin sota zero en molts sectors de la selva i que es tornin a apropar als 0 graus fins i tot a la mateixa línia de la costa. Unes glaçades i un ambient de ple hivern de matinada i a primeres hores que repetiran encara durant l'inici del cap de setmana, encara dues o tres nits més, però al migdia, en canvi, el sol farà que l'ambient sigui bastant més suportable. Màximes però curtes de 10, 11, 12 graus a tot estirar. El termòmetre pujarà, en tot cas, de cara al final del cap de setmana, quan esperem un ambient una mica més suau, i tots aquests dies han de ser bastant predominats pel sol. Esperem avui encara alguns intervals de núvols, però de cara al cap de setmana el sol s'imposarà molt més que no pas als núvols. Què passarà la setmana que ve? Encara una incògnita. Una entrada de fred siberià sembla ja bastant clara a bona part d'Europa, amb temperatures que han de baixar fins als 10 sota zero, per exemple, en ciutats com Berlín o Praga, i està per veure com ens afectarà això a Catalunya. Encara la incertesa és gran, hi ha alguns models que pinten realment les temperatures més baixes d'aquest hivern de cara a la setmana que ve, d'altres però pinten un escenari amb un ambient ja de cara cap a la primavera. Per tant, caldrà esperar una mica per poder entreveure amb més claretat què acabarà passant la setmana vinent.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs ja ho veurem quan s'acosti. Per ara tenim 9 graus de temperatura i la humitat avui molt baixa per ser Lloret de Mar, 67%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fixem-nos en les primeres pàgines del que diuen avui els diaris en aquest dimecres 21 de febrer. Les exportacions gironines van créixer un 10% el 2017 i trenquen tots els registres. França acapara un 26% de les vendes de les empreses de Girona, que arriben als 5.300 milions d'euros. La Xina es consolida com la sisena destinació en un any. Ho destaca el diari de Girona en portada, on també, amb una imatge, si veu un xoc frontal a l'N2 que ha deixat dos ferits greus. L'accident va tenir lloc al tram en obres de Sils i va provocar retencions de 4 quilòmetres en els dos sentits. Més notícies en aquesta primera pàgina del diari de Girona, i que en aquest cas comparteix també amb el Punt Avui. La Clínica Girona inicia les obres que transformaran l'entrada sud de la ciutat. En el cas del Punt, la notícia va acompanyada d'una imatge amb una de les màquines que van tirar a terra ahir l'antiga nau de Comiró, a la zona on es farà el nou centre sanitari. Per tant, ja ha començat l'enderroc de les naus buides on es farà aquest centre. També una altra notícia del dia és per tot l'estat de la situació a Catalunya. Investidura a la vista, diu el Punt. Junts per Catalunya i Esquerra afronten la recta final de la negociació, que podria passar per un paper rellevant de Puigdemont a Brussel·les i un nou president a Catalunya. De fet, la mesa del Parlament ja ha ajornat la modificació del canvi per una investidura a distància. Artur Mas, per la seva banda, diu que va advertir de conseqüències si no es pactava l'1 d'octubre. Ho apunta el diari de Girona, mentre que el que destaca el Punt és que Mas referma al Suprem que el referèndum va ser real, però admet que la DUI va ser simbòlica. Anna Gabriel opta per no anar a declarar al Suprem i estudia demanar asil polític a Suïssa. Hem de dir que des de Suïssa han dit que a priori doncs no tramitarien l'extradició d'Anna Gabriel, tot i que si hi ha una sol·licitud formal per part d'Espanya s'hauria d'analitzar amb precisió. I també referent a la situació a Catalunya, el Tribunal Constitucional ha suprimit les beques Verd. Resol que les ajudes per escolaritzar en castellà envaeixen competències catalanes. Una altra notícia ben diferent que porten avui en portada el Punt i el Diari de Girona és pel Barça, que va empatar a un gol contra el Chelsea. Messi trenca la muralla anglesa per rescatar un discret Barça a Stamford Bridge i Messi neutralitza el gol inicial del Chelsea en un discret partit del Barça. I finalment, una última notícia que destaquem en aquest cas a la portada del Punt és que s'ha detingut tres persones pels atemptats del 17 d'agost, arrestats a França per la seva relació amb Driss Oukabir, que és a la presó.
Pel que fa a la resta de capçaleres, podem llegir, per exemple, al País, que el secessionisme s'arreplega davant l'acció de la justícia. El periòdico podem també, doncs, llegir a la primera pàgina: el jutge ordena detenir Anna Gabriel a Suïssa. Pel que fa a la Razón, Puigdemont demana a Jordi Sánchez de president i a Jordi Turull com a recanvi. Diari Ara, el Constitucional tomba el xec verd pel castellà. ABC, Anna Gabriel frustra l'exili suís de Puigdemont. El Mundo, el Tribunal Constitucional tomba el pagat de la llei verd per escolaritzar en espanyol. I finalment, La Vanguardia, el Tribunal Constitucional posa límit al govern del Partit Popular sobre la immersió en català.
I repassem altres notícies de la jornada en format breu. Per exemple, que un guàrdia civil ha negat a la jutja que els manifestants de l'1 d'octubre fossin violents. Contradiu d'aquesta manera l'atestat de la mateixa Guàrdia Civil. El raper Valtònic, per la seva banda, anirà a la presó. 3 anys i mig per injúries a la corona. Blanes inicia les obres per obrir un accés inèdit al camí de Ronda a la zona de Calabona, i l'altre tram, que és el que connecta Blanes amb Lloret i que s'havia d'enllestir abans de Nadal, continua tancat per una esllavissada que requerirà una actuació d'urgència. UNICEF ja no té paraules pels nens morts a Síria i difon un comunicat en blanc.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs ho vèiem, tant el Diari de Girona com el Punt parlen del camí de Ronda de Blanes, que hem dit que inicia les obres per construir un nou tram que prolongarà aquest camí. Doncs bé, el que unia la Tordera amb Lloret de moment està tancat perquè estava previst que s'obrís abans de Nadal, però l'Ajuntament va admetre ahir que segueix tancat al públic. Es tracta del tram nord que voreja la Calabona i que portava més de 10 anys tancat. Segons ho explica l'ENS, tot i que l'actuació de recuperació ja estava realitzada, es va haver d'ajornar l'obertura perquè es va produir una esllavissada que requerirà una actuació d'emergència no prevista inicialment. Tot i això, el consistori preveu obrir-lo abans de l'estiu. El Diari de Girona també es fa ressò que el Partit Popular de Lloret demana que repari la zona d'esbarjo per gossos de fanals. Ho vam tractar ahir al Bon Dia Bon Hora amb el portaveu del Partit Popular. En esports, el suplement del Punt, l'esportiu, publica avui una entrevista a Ferran Serra, que és porter del Lloret Vila Esportiva, que demà s'enfronta al Liceu en partit de Copa del Rei, que es disputa precisament aquí a Lloret. El que destaca de les seves declaracions és que no és un rival còmode al Lloret. El porter gironí de 38 anys té clar que el Lloret, l'anfitrió, posarà demà damunt la taula en els quarts tots els seus arguments per competir contra el Liceu. Diu Ferran Serra: estic convençut que els donarem feina, hem de ser una mica descarats. I finalment, ja us ho dèiem en portada, comunicar que des de la funerària Sant Romà se'ns informa de la defunció de Joana Felip i Lleuja. Ha mort als 94 anys, era natural de Lloret, on residia, i viuda de Francesc Termes, tenia un fill. L'enterrament se celebra avui a les 12 del migdia a la parròquia Sant Romà de Lloret.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
El rellotge ens marca ara 9:15 i obrim la segona part mirant el cap de setmana en què l'agenda cultural i social ve marcada per l'aplec dels perdons. Com cada any, la cita arriba de la mà de l'obreria de Santa Cristina amb la col·laboració del Xinoxano.
L'aplec, que se celebra el segon diumenge de Quaresma, serveix per formalitzar el relleu de les quatre obreres de Santa Cristina. Es tracta d'una presentació que genera molta expectació i en què les noies estan molt emocionades.
Però l'aplec dels perdons arriba precedit el dia abans, dissabte, per un concert amb la coral Harmonia, a la parròquia, que és gratuït. Començarà 9:15 del vespre.
De cara a diumenge a primera hora, caminada amb el Xinoxano des de la plaça de la Vila, volem dir, fins a Santa Cristina, amb parada als jardins. En arribar hi haurà la missa al migdia, on presenten les obreres. Després hi haurà sardanes amb la cobla principal d'Olot i la rosada popular que prepara cada any la penya.
Doncs el que fem al Bon Dia Bona Hora és ampliar la informació amb l'horaria i amb el Xinoxano, i amb els primers ja ha parlat la Rosa, li donem pas.
L'Aplec dels Perdons és una cita ineludible per a molts lloretencs, especialment des que el Xinoxano va començar a organitzar la rossada popular fa més de 3 dècades. Parlem amb l'obrer major de Santa Cristina, Arseni Frigola, el tenim als estudis. Bon dia, Arseni.
Molt bon dia.
Primer de tot, pregunta obligada, qui són les noves obreres?
Bé, les obreres d'aquest any, del 2018, són la Laia Miranda Lloberes, la Mònica Palau Expósito, l'Anna Bàbio Guillén i la Cristina Iborra Reguera.
Com van els nervis aquests dies previs a l'Aplec?
Bé, estan molt contentes de ser obreres, van explicitar la seva alegria quan els vaig trucar per dir-los que havien sigut escollides, i bé, estan esperant que arribin els perdons per prendre posició del càrrec.
Havien enviat la carta, feia temps que,
sí,
no? Que,
sí, sí, sí.
Que ho havien demanat.
Uns quants anys ho demanaven. I bé, dir que aquest any hem rebut 35 sol·licituds de noies que s'adrecen a l'obreria per tal de posar-se a disposició de l'entitat per ser obreres.
Recorda'ns quin és el paper de l'obrera. Què fa durant el seu any de mandat?
Bé, de fet, com el seu nom indica, obrera, són noies que dediquen aquest any està al servei de l'obreria, bàsicament de l'ermita. Al llarg de l'any, bàsicament per la festa dels perdons i per la festa de Santa Cristina, són les que se'n cuiden de tenir l'ermita en condicions, de tenir l'ermita arreglada, juntament amb la mare abadesa, que és una miqueta la persona que els coordina, i si en alguna altra ocasió, al llarg de l'any, hi ha alguna activitat a l'ermita, elles són les persones que fan aquesta feina, i també al llarg de tot l'any hi ha diferents activitats que es requereix la seva presència, com per exemple quan la gent això no fa la marxa de les ermites i es té que sellar, doncs les obreres són les que posen el segell. Quan l'entitat es reuneix, les obreres durant tot aquest any que tenen de mandat són presents en les assemblees de la pròpia obreria, i etcètera. Altres activitats durant l'any que organitza l'obreria, com són, per exemple, els concerts d'estiu, que fem els divendres del mes d'agost, també hi són les noies que les persones que se'n cuiden de donar un cop de mà a l'obreria en l'organització de tots aquests actes.
I Arsène, explica'ns quin és el significat de l'Aplec dels Perdons.
L'Aplec dels Perdons s'emmarca dintre del que són les festivitats de la Quaresma, i d'alguna manera, com el seu nom indica, la Quaresma, que és un temps de penediment, d'abstinència, etc., pues, la plec dels perdons, la festa dels perdons s'emmarca, com deia abans, en aquest àmbit, demanar perdó per totes les faltes que hem comès durant tot l'any.
I després del Carnaval.
I després del Carnaval, dintre de la Quaresma, com dèiem.
Arseni, diumenge, si el temps es acompanya, que esperem que sí, s'espera moltíssima gent al paratge.
Si el temps ens acompanya, que espero que així sigui, hi ha molts de lloretencs que tenen a bé atensar-se fins al paratge de Santa Cristina i gaudir d'una diada de festa, una diada d'aquests molt lloretenc, amb molt de sentiment lloretenc, de sardanes i al matí a les 12 l'ofici solemne del Dia dels Perdons.
És una diada que no falta res. Hi ha la caminada, hi ha la missa, hi ha les sardanes, tota l'expectació per conèixer les obreres i la rossada.
Exacte, has fet una miqueta de repàs cronològic dels actes. El Xinoxano organitza la caminada a peu al dematí, fan una parada a la Dia de Desbot per esmorzar, i tot seguit arribar fins a Santa Cristina. A les 12 hi ha la missa, i acabat la missa hi ha sardanes, la rossada popular. Recordar que el preu del tiquet són aquest any 8 euros, que el Xinoxano fa un arròs fantàstic, que cada any ens hi llevem els dits.
I tant.
I han acabat una altra vegada sardanes a partir de les 4 de la tarda.
I Arseni, el dia abans hi ha el concert de vigília.
El dia abans, a la parròquia de Sant Romà, com ja és tradicional també, organitzat per l'obreria, oferim el concert de la vigília dels perdons. Aquest any el cor que hem convidat ha sigut el cor d'Harmonia. És un cor que és una miqueta especial, perquè a part de la formació coral tenen els solistes porten un tenor que és bastant conegut aquí a Lloret, igual que la soprano. La soprano és la Beatrice Jiménez Marconi i el tenor és l'Albert de Brius. L'Albert de Brius, a part d'haver vingut alguna vegada en els concerts d'estiu que fem a dintre l'ermita l'últim dia de concerts del mes d'agost, és el tenor que ens va interpretar la Marina quan es va inaugurar el teatre. Per tant, és una persona coneguda aquí a Lloret, és un cantant reconegut i conegut aquí a Lloret.
Ells faran oferiran un concert coral, eh?
Oferiran un concert coral, però acompanyat d'aquests dos solistes i una pianista.
D'acord. I això és dissabte al vespre, a partir de 8:45 a la parròquia, l'accés és lliure. Per què es fa aquest concert? Perquè ja fa uns anys que es programa i està consolidat.
Sí, fa molts anys que l'hauria de prendre aquesta determinació d'oferir aquest concert el dia de la vigília dels perdons, una miqueta anunciant la festa de l'endemà, i que es pugui celebrar a la parròquia per no haver de desplaçar-se a la vespre la gent fins a Santa Cristina. I per tant, com deies tu, l'accés és gratuït, l'entrada és gratuïta, i jo animo que la gent hi vagi. Sí, pot anar perfectament a peu, no cal desplaçar-se fins a Santa Cristina, com deia abans, i aquest any és un concert molt especial perquè em fa l'efecte que serà un gran concert.
Doncs prenem nota de plegat, Arseni Frigola, obrer major de Santa Cristina. Gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Si l'obreria de Santa Cristina s'encarrega de la part més formal de l'aplec dels perdons, el Xinoxano ha assumit les activitats més populars, com per exemple la caminada fins a Santa Cristina i també la rosada. Tenim un membre de la penya al telèfon, Miquel Joan Comartí, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, per quantes persones cuinareu aquest arròs?
Bueno, nosaltres encara, lògicament, està oberta la inscripció, encara s'estan venent tiquets, però bé, calculem que farem arròs per entre 400 i 500 persones.
Déu-n'hi-do, què porta aquest àpat?
Bueno, l'àpat en si consisteix en una amanida, l'arròs, que és un arròs de, podem dir, de campanya, perquè inclou carn, inclou peix, i després, doncs, també la beguda que es necessiti per tirar endavant l'àpat.
Com i de quina forma comencen els preparatius? Com us organitzeu per poder, doncs, dur a terme aquestes 400 racions?
Bueno, aviam, nosaltres, a part de que ja hi tenim l'experiència de molts anys, ja fa dies que en parlem, ja fa dies que li donem voltes i la preparació en si començarà el divendres. Nosaltres ens ajuntem el divendres a primera hora del matí i comencem, doncs, a fer el sofregit i a preparar tots els condiments perquè el diumenge al matí ho puguem tenir tot a punt.
A més, al matí hi ha la caminada fins al paratge, que d'alguna forma també fa venir gana, oi?
Sí, al matí sempre fem una caminada. Sortim de la plaça de l'Ajuntament i anem cap a Santa Cristina sense presses, sense pauses tampoc, però sense presses. Ens aturem a esmorzar allà sobre l'illa d'Esbotes, que és allà a la punta de Garbí de Fenals. El qui vol pot fer una visita al jardí de Santa Clotilde i acabem d'arribar doncs allà a Santa Cristina.
Miquel, què han de fer els interessats en gaudir de la caminada i de l'arròs?
Bueno, per la caminada el que s'ha de fer és venir i caminar. I per poder menjar arròs, doncs s'ha de comprar un tiquet que es pot fer en el puntet o bé en la barberia d'en Jordi Reguant. Allà tenen tiquets, es compren els tiquets, que valen 8 euros i amb això ja està, ja n'hi ha prou.
Molt bé. Podem dir que l'aplec dels perdons és una de les cites del calendari més importants d'aquest trimestre, pel que fa, doncs, al Xinoxano?
Sí, bueno, aviam, posar-ne unes més importants que les altres, no sé si és just, totes són importants. Aquesta és una, diguem-ho així, molt laboriosa, és una cita que dona feina, que acull a molta gent a col·laborar-hi. Però no oblidem que hem tingut també aquests darrers dies els carnavals, on participem donant sopar a la gent, hem tingut també la tirada de l'art. Vull dir que com que d'activitats n'hi ha diverses, a vegades dir si és més important una o una altra. Aquesta molt, molt molta gent i dona feina. És una col·laboració que fem amb l'Oreria de Santa Cristina des de fa molts anys per motivar més a la gent que pugin a passar la Dia dels Perdons allà. Sembla que és una fita que s'ha aconseguit, perquè tot i que nosaltres farem 400 i escaig seccions d'arròs, allà hi pujaran bastant més de 1.000 persones, sobretot si el temps ens acompanya, i que, bueno, que tots podem menjar arròs o compartiran l'arròs amb d'altres coses, però vaja, la festa mou molta gent i sí, és una fita important.
Ja ho podem comprovar, que s'heu girat feina, sobretot en aquest trimestre, amb totes les organitzacions i activitats que heu organitzat i que heu estat presents. Miquel Joan Comartí, membre de la penya Xinoxano, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Bon Dia, Bona Hora, i que vagi molt bé la jornada.
Doncs gràcies i molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Minuts i seran les 9 del matí. Abans del cap de setmana, demà es presenta el calendari interreligiós de Lloret de Mar. S'ha editat per tercer any consecutiu i recull les festivitats de l'Església Catòlica, l'Evangèlica, l'Ortodoxa, l'Hinduisme, l'Islam, el Sikhisme i el Judaïsme. En aquest sentit, és una eina que apropa els veïns del municipi, on conviuen més d'un centenar de nacionalitats i creences diferents. El calendari es podrà trobar imprès a les dependències de l'Ajuntament i també en línia al web lloret.cat. Aprofitant la presentació, demà es durà a terme una xerrada sobre Raimon Panikkar i el seu extens llegat al voltant del diàleg interreligiós. L'acte s'emmarca dins de l'any Panikkar, amb motiu del centenari del seu naixement. La xerrada i la presentació del calendari són demà, a partir de les 7 de la tarda, a la Casa de la Cultura. Doncs, com diem, el calendari interreligiós de Lloret de Mar es presenta aquest dijous, demà, a partir de les 7 de la tarda, a la Casa de la Cultura. I la xerrada sobre Raimon Panikkar va càrrec d'Ignasi Moreta, professor, editor i comissari de l'any Panikkar. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia.
Qui va ser Raimon Panikkar?
Raimon Panikkar va ser un pensador de primer ordre, de pare català, de pare indi i mare catalana. Per tant, que ja des de l'origen genèticament, diguem, sembla que estigui com predestinat a ser de pont, de lloc d'intercanvi entre cultures i tradicions diferents, no? I que ens proposa que no cal renunciar a res, que es pot ser cristià i hindú i budista i secular a la vegada, que es pot ser occidental i oriental a la vegada, que no cal renunciar a cap identitat cultural, religiosa, intel·lectual per viure, finalment.
I aquest seria el principal ensenyament seu?
Sí. Jo defenso que aquesta aposta per no renunciar, per pensar que el fet que un tingui una identitat concreta no l'ha d'obligar a deixar d'escoltar la mirada de l'altre, deixar de percebre la mirada de l'altre, integrar en si mateix la manera de percebre d'altres cultures o les tradicions, jo crec que això forma part del nucli, diguem, de la proposta intel·lectual de Panikkar.
I com és que se celebra l'any Panikkar?
Se celebra l'any Panikkar perquè aquest any celebrem els 100 anys del naixement.
100 anys del naixement.
Panikkar va néixer l'any 1908. En aquesta cultura nostra el considerem molt a base de commemoracions, que és una oportunitat per posar sobre l'actualitat figures que formen part del cànon, que d'alguna manera doncs estan consolidades, però doncs no tenim cap pretext per parlar-ne fins que no arriba un aniversari concret.
I diríem que és prou conegut o potser s'hauria de donar a conèixer més la seva figura?
A veure, en Panikkar hi ha el problema que ens hem quedat amb la caricatura. És a dir, Panikkar era per molta gent un personatge pintoresc, simpàtic, que vivia retirat entre les muntanyes, entre els cingles de Tavertet, que la gent anava a escoltar-lo, els ulls en blanc escoltar amb els ensenyants del mestre, que vestia de forma una mica estrafilària, vestidures índies, que predicava, que sortia el programa d'Antoni Bassas a la Catalunya Ràdio a parlar del silenci, de la meditació. I llavors pot haver quedat per molts aquesta figura doncs, d'un pàniker simpàtic, estrafilari, predicador, mig profeta, mig sacerdot, una figura en el fons caricaturesca i molt petita. No? La meva intuïció és que Pànica és molt més que això. És que això és una caricatura, per tant, una deformació, una accentuació d'uns trets, diguem-ne, grotescos. Pànica va molt més enllà d'això. Pànica és un personatge de primer ordre, amb una obra filosòfica, teològica molt important, que sobreviu al personatge. D'aquí 50 anys continuarem llegint Pàniker, ens continuarà il·luminant, continuarem veient en Pàniker un autor de primeríssima magnitud, i per tant jo el que defenso és efectivament tornem a conèixer Pàniker en la seva integritat, en el que té de profund la seva obra i d'interpel·lador per la contemporaneïtat.
De quina manera es commemora el centenari del seu naixement?
El commemorem de diverses maneres, demanant doncs, evidentment els obvis actes institucionals doncs, d'inauguració que ja s'ha fet, es col·locarà una placa a la Casa Natal de Pàniker, la clausura que es farà a la Generalitat. Després s'estan fent ja cicles de conferències a la Creu Barcelonès, per exemple, en altres institucions. Es farà una jornada Pàniker a Tavertet i a Girona. Hi haurà una exposició a l'Espai Avinyó que itinerarà per biblioteques públiques. Hi haurà una magna exposició sobre Pàniker i el cosmos Pàniker, la manera de veure les coses de Pàniker al Palau Robert, que s'inaugurarà el 10 d'octubre, i es podrà veure entre octubre i febrer del 19. Hi haurà un concert de Lídia Pujol, inspirant-se en textos de Pàniker, en textos dels himnes vèdics produïts per Pàniker. Per tant, l'any Pàniker tindrà una dimensió musical, tindrà una dimensió expositiva, artística. Un grup d'artistes de Girona exposaran obres plàstiques inspirades o en diàleg amb l'obra de Pàniker. Per tant, hi haurà aquesta dimensió artística, aquesta dimensió musical, aquesta dimensió intel·lectual, espiritual, institucional, etc.
I aquí, Lloret, es commemora amb aquesta xerrada de demà al vespre que es fa coincidint amb la presentació del calendari interreligiós. És un bon marc, no?, per fer-hi aquesta conferència?
Sí, indubtablement, perquè el Pàniker és un dels grans apòstols del diàleg interreligiós de casa nostra. Pàniker tenia molt clar que cap religió pot tenir la pretensió de creure que té el monopoli de la religió. És a dir, ell dissenia, això és una distinció molt interessant, entre religions singulars i religions en plural. Religió en singular seria l'obertura al misteri de la vida que ens constitueix, i les religions en plural, l'hinduisme, el budisme, el cristianisme, l'islam, cadascuna de les religions, no són més que encarnacions culturals, històriques, concretes, exemples concrets, vius, d'aquesta obertura al misteri de la vida que és la religió. Cap de les religions pot tenir la pretensió d'esgotar la religió. I el que han de fer les religions és precisament sentir que són plurals, que són un exemple més de tants com hi ha hagut en aquest intent de l'home d'acostar-se al sagrat, d'acostar-se a Déu. Per tant, cap pretensió d'absolutitzar el propi llenguatge, cap pretensió de monopolitzar l'accés al sagrat, humilitat, disminuir l'arrogància que tenen molt sovint els textos religiosos, les institucions religioses, quan parlen de si mateixes i se senten dipositàries d'un tresor vingut del cel, més humilitat. El diàleg interreligiós és un repte per les religions en si mateixes, adonar-se que no monopolitzen Déu, que estan en preu d'igualtat amb les altres formes d'accés al sagrat, i per tant que un calendari interreligiós el presentem juntament amb una conferència sobre Pàniker no només entra dins de la normalitat, sinó que tot quadra i tot encaixa, diguem.
Doncs això serà demà a partir de les 7 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca, aquí a Lloret de Mar, a la Casa de la Cultura. Moltíssimes gràcies, Ignasi Moreta. Esperem que vagi molt bé l'acte aquí a Lloret i, en general, tot l'any Pànicar, aquesta commemoració del centenari del seu naixement. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I d'aquesta manera arribem al final del Bon Dia, Bona Hora. Queden ara 30 segons per arribar a les 9 del matí, per tant, el temps just per desitjar-vos que tingueu un molt bon dia, agrair-vos, com sempre, la vostra confiança i us esperem demà a les 8 en punt del matí, al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar.